Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Durant aquesta setmana hem participat des de les nostres llars com a església domèstica de les celebracions centrals de la fe. Ens hem introduït en la mort de Crist el Dijous Sant i hem demanat la gràcia d'experimentar aquest gran amor. Hem acompanyat des del nostre confinament el pas de la creu i aquell dia ens hem unit a Crist, el Senyor, que mor per donar vida a la humanitat. Avui ens retrobem com a comunitat per celebrar la Pasqua, la festa de l'alegria i de l'esperança, la celebració més important del calendari litúrgic, que ha d'omplir de veritable goig els nostres cors i les nostres llars. Perquè Déu ha vençut la mort, el pecat, el dolor, el mal que afligeix la humanitat, ahir, avui i sempre. En la vetlla pasqual hem proclamat la resurrecció del Senyor. Hem resseguit amb les lectures de la paraula de Déu les grans fites de la història de la salvació per renovar després les promeses del nostre baptisme i culminar amb la litúrgia eucarística. Avui, dia de Pasqua, expressem amb més força la nostra fe en aquell que ha vençut la mort i ens crida a viure per sempre. Proclamem que l'esperança posada en Déu no defrauda i que nosaltres som testimonis d'aquesta esperança en la família, amb els amics, a la feina, en els nostres ambients. En aquesta missió ens sentim acompanyats per la Mare de Déu, Mare de Déu i Mare de l'Església. Ella és l'estrella que ens guia en aquesta difícil singladura. Recordo que quan jo era seminarista cantàvem una cançó que em va quedar gravada a la memòria. Començava així. Com el gra de blat, que tot morint dona molt de fruit, va ressuscitar el Senyor. Com la branca d'olivera que va vens a les inclemències, va ressuscitar el Senyor. Com el sol que s'amaga i sorgeix a l'alba, va ressuscitar el Senyor. Com la pena que mor i es torna alegria, va ressuscitar el Senyor. Celebrem la resurrecció del Senyor, el seu triomf sobre la mort, la seva presència entre nosaltres. El Senyor ha ressuscitat i és present a les nostres llars, en les famílies que durant aquestes setmanes tan dures esteu mantenint viva la flama de l'amor i la convivència. És present en els hospitals i en les residències de gent gran, sobretot en els llocs de més gran patiment, a causa de la incertesa i de la solitud. El Senyor és present en totes les persones que tenen cura dels altres, com a veritables àngels de la guarda, arriscant la pròpia vida, en especial el personal sanitari, i també les forces de seguretat i aquells que treballen per proveir de tot el necessari a les famílies confinades, i en tots els voluntaris que dediquen el seu temps per ajudar els que es troben sols i vulnerables. El Senyor és present en totes les persones de bona voluntat que es lliuren al servei dels altres en els diferents àmbits, en les administracions, en el món del treball i de l'empresa, en el camp, en el mar, en l'economia, en tantes institucions que lluiten per mantenir el teixit social, en les entitats d'acció caritativa i social, així com en les educatives. És present en els pastors que a hores d'ara voldrien ser al costat dels seus feligresos més necessitats i pateixen pel confinament. En els sacerdots i diaques, en els membres de la vida consagrada, en les comunitats de vida contemplativa i en tots vosaltres, benvolguts germans, infants, joves, adults i gent gran, que manteniu l'esperança enmig d'aquesta prova. Bona Pasqua, Santa Pasqua. Que el Senyor us beneixi i us ompli del seu amor. Alegrem-nos i no perdem l'esperança, perquè el Senyor ha ressuscitat i camina amb nosaltres.
Com remem? Els nostres testimonis.
Molt bona nit, estimats oients. Gràcies als serveis de Ràdio Estel, cada setmana, cada dimarts al vespre, la nostra diòcesi de Terrassa s'hi fa present. I des de fa un quant temps, amb uns comentaristes diferents, no, mossèn Pere?
Sí, mossèn Fidel. Degut a les circumstàncies han hagut de canviar, esperem estar a l'alçada de l'anterior locutor, que també tenia molt ofici.
Anterior locutor, que tornarà. Ara estem fent només un servei, diguem-ne, d'emergència, però que estem contents de fer-ho, evidentment, i de fer-vos arribar a les vostres llars el pols de la vida de la nostra diòcesi. Una diòcesi que, com ja sabeu, continua. Perquè, com deia el nostre bisbe, la diòcesi no tanca, les parròquies no tanquen, les comunitats no tanquen, els serveis de l'Església no tanquen. I si convé, s'incrementen. I avui volem parlar precisament d'un d'aquests serveis que estem segurs que no només no ha tancat, sinó que té molta més feina, que és el treball de Càritas, el treball de l'acció caritativa des de cada territori de la diòcesi. I és per això que avui volem entrevistar a persones concretes del territori, membres del Consell Diocesà de Càritas, però que realitzen aquesta tasca des de les seves parròquies, des de les seves zones. I la primera persona amb la qual volem parlar aquesta nit és la senyora Carme Mimó, que és de la parròquia de Sant Martí de Cerdanyola. Molt bona nit, Carme.
Pues molt bona nit, mossèn.
Suposo que confinats, però confiats, oi? Esteu també?
Totalment d'acord. A casa, com ens recomanen, i sense moure's, però treballant pels demés.
Mira, volíem preguntar-te això. Des del territori de Collserola, i més en concret, doncs, des de Cerdanyola, on tu coordines l'activitat també de Càritas, juntament amb el mossèn, com s'està treballant en aquests moments? Què esteu fent?
Bueno, nosaltres, les nostres Càritas de Cerdanyola, vàrem tenir clar des del primer moment que no podíem deixar de fer el que fèiem cada setmana, especialment en el projecte de dar aliments als que ho necessiten. Actualment les nostres Càritas estan atenent més de 250 famílies de la nostra població. No podíem, ho teníem claríssim que no podíem deixar-los a l'estacada. Aprofito precisament per això, per agrair la col·laboració d'empreses del nostre territori que ens estan subministrant peix, fruita, congelats, i d'aquesta manera podem fer que la cistella de la compra sigui ben completa, o sigui, que no sigui simplement el que ens donen al Banc dels Aliments, sinó que els hi podem dar moltíssima més varietat.
I per fer tot això, en aquests moments compteu amb bastants voluntaris?
Bueno, nosaltres normalment el número que té la nostra entitat per fer tota aquesta tasca són uns 35 entre voluntaris i voluntàries. Però, és clar, totes aquestes persones normalment són persones quasi totes jubilades i grans, que en aquell moment no les podien posar a córrer cap risc i ara estan a casa, com jo mateixa. Així que la feina, que és molta, la fan ara dos o tres voluntaris habituals amb els que els estem molt agraïts, que no van dubtar en posar-se davant en primera línia. No van ni dubtar. Ajudats per altres persones que són més joves i que en aquest moment la seva feina habitual està parada, i de seguida es van posar a disposició dels voluntaris, d'aquests dos o tres que estan a davant de tota la gran feina que estem fent. El que sí, en els projectes d'acompanyament a la gent gran que també fem, en lloc de fer les visites a casa o a les trobades setmanals, el que fem és que els truquem, els hi fem un acompanyament de telèfon per bueno, més que res per fer un seguiment de com estan i per acompanyar-los.
I juntament amb aquesta tasca que esteu fent des de Cerdanyola, que és exemple de tot el que s'està fent a la zona, també, si em permets, puc afegir que almenys dintre de la zona de Collserola, en la qual doncs tu hi ets representant, també, per exemple, hi ha dos menjadors socials, com és el de Rubí i com és també el de Sant Cugat, que continuen distribuint aliments. El de Sant Cugat, fins i tot, si no recordo malament, les primeres setmanes de confinament, d'alarma, les primeres setmanes, encara donaven un plat calent. Ara, evidentment, ho fan amb les distàncies pertinents, però també es continua fent aquesta tasca. Carme, moltes gràcies per atendre'ns a la nit i per tot aquest treball i servei que continueu fent, eh? Moltes gràcies, eh?
Pues, molt de res. Endavant. En aquest moment penso jo que esperem que després del que està passant tothom siguem més germans i que, bueno, dius-hi a la gent que ens en sortirem i que, a més, que Càritas té les portes obertes i que a vegades quan es tanca una porta i es veu tot negre, assistent unes Càritas a prop, es pot obrir una altra porta i fer un acompanyament per sortir.
Oh, i tant, oh, i tant. Moltes gràcies, doncs, eh?
Moltes gràcies, Carme.
De res.
Bona nit.
Molt bé, seguim amb la tanda de buscar Càritas en el territori. Després de parlar amb la Carme Mimó, parlem amb la Teresa Ortiz, que també és membre del Consell Diocesà de Càritas i porta tot el tema del Vallès Oriental, sobretot la part de Granollers, Montseny, Montbui. Bona nit, Teresa, què tal?
Hola, bona nit, molt bé.
Molt bé. Content de sentir-te.
Igualment, eh? Moltes gràcies per trucar.
Escolta'm una cosa, explica'ns breument una mica com s'està treballant des del territori tot el tema de la pandèmia del coronavirus.
Doncs mireu, aquesta crisi sanitària, Càritas i sobretot l'arxiprestat de Granollers i per aquí el Vallès Oriental, s'estan mantenint els serveis de necessitats bàsiques, ja sigui des dels serveis de repartiment d'aliments en algunes parròquies, els projectes d'atenció, les persones sense llar també s'estan atenent, el que fa productes d'higiene personal de la llar també s'està atenent, no ha parat, la botiga de roba Reintegra està tancada, però a l'hora oberta perquè es fan entregues socials de peticions urgents, que per exemple els serveis socials de diferents municipis ens ho demanen, i això. Això és el que és serveis de necessitats bàsiques. Ens hem hagut de replantejar, o sigui, fer-ho diferent de manera, l'atenció i acompanyament a les persones, clar, es fa més de tu a tu, els projectes de suport educatiu, perquè es treballa amb nens, els programes d'inclusió social per dones amb malaltia de salut mental, que també es fa, però s'ha hagut de replantejar i fer d'una altra manera, i el servei a les persones grans. No es deixa de vetllar per ells, eh? Es fa un acompanyament telefònic, però diferent de manera.
Molt bé. Escolta'm una cosa, Teresa, i això ho sabem tots de cert, però és important que els oients ho escoltin.
Sí.
La tasca que estan fent els voluntaris en aquests moments potser és clau, més que mai, no?
I
també
tant.
Voldria, i a part de la pregunta aquesta també, tenim la sensació de que el voluntat jove ha augmentat.
Ha augmentat, sí. N'hi han forces, eh? Perquè saps què passa? Que són els que han d'estar més a primera línia, perquè són els de menys risc. Hi ha un voluntariat, una gran part del voluntariat són persones grans, i està clar, doncs han de fer altres coses. S'ha augmentat el voluntariat jove. No són sempre els mateixos, van i venen, perquè els joves tenen moltíssimes coses a fer, però hi estan, eh? Els voluntaris més grans, doncs, hi participen d'una altra manera, sigui organitzant els serveis de necessitats bàsiques des de casa, elaborant mascaretes des de casa i acompanyant a persones que coneixen, no sé, projectes de reforç de gent gran que coneixen, potser via telefònica, és això, però són indispensables i ho estan fent molt bé.
I una cosa, tots sempre ho hem dit, i el nostre bisbe ho ha dit, no només de pa viu l'home, amb el sentit de que a part d'ajudar també llancem nosaltres un missatge a les persones a qui atenem. Quin és aquest missatge que estem intentant fer arribar a tothom, o que intenteu fer arribar a tots mitjançant per telèfon, mitjançant presència personal? És important, doncs, voldríem...
Sí, és el missatge és de que Càritas sempre hi és, a les verdes i a les madures, per dir-ho així, no? Vull dir, quan tot va bé, Càritas els hi fa suport, i quan tot va malament, doncs encara ens esforcem més, no?, per dir-ho així. Vull dir que Càritas sempre els ajudarà i que sempre que hi hagi necessitat poden venir a Càritas a demanar el nostre suport. Després, això en quant a les persones participants i en quant a les persones que són voluntaris, pues igualment, no? Voluntaris, mossens, els tècnics que estan a primera línia i que fan molt més ara en aquest moment, tot compta i bé, i llancem que la col·laboració és oberta a tothom per poder seguir ajudant a totes aquestes persones.
Molt bé, com dieu vosaltres, cada gest compta.
Exacte.
Molt bé, Teresa, moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit. Endavant i molts ànims.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i bona nit tingueu.
Bona nit.
Bé, doncs, en aquest repàs que estem fent, en aquest dimarts a la nit, pel territori concret de la diòcesi i, doncs, per aquesta acció d'església tan concreta, ara arribem en aquests moments en el que és l'arxioprestat de Terrassa. I en aquest arxioprestat, la responsable, la coordinadora i membre també del Consell Diocesà de Càritas és la Maria Rosa Cristany. Maria Rosa, molt bona nit, eh?
Bona nit.
Gràcies per atendre'ns en aquestes hores del vespre. Però, com deia, més això, volem conèixer, volem portar als nostres oients un alè, una flama d'esperança amb tot el treball concret que s'està fent. I en concret, en el que és l'arxiprestat de Terrassa, com s'està treballant en aquests moments a través de Càritas?
Doncs mira, nosaltres, de moment, el nostre personal segueix atenent, com sempre, el peu del canó. Però ara no de forma presencial, sinó que ho fa per via telefònica. Fa les visites que ja tenien concertades i demanades, i noves que directament són a casa nostra, també de la pàgina web. També, com sempre, ho fem en col·laboració amb els serveis socials de l'Ajuntament de Terrassa. Com sempre, i més que mai, es fa escoltant i acompanyant quan moltes vegades no es pot fer altra cosa.
I segur que també amb aquesta tasca, a més sí, d'això, també el tema del que és el repartiment d'aliments, sí, a través dels voluntaris. Els sí, voluntaris sí, potser ara estan treballant potser més del compte, no?, també en aquest sentit.
Doncs sí, 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 perquè hem augmentat a cada parròquia com unes 10 famílies perquè puguin anar a recollir en allà els aliments. Sí.
I també...
Digues.
I també, en el que és el conjunt, doncs, de l'Arxiprestat de Terrassa, noteu també que entre aquests voluntaris hi ha joves que s'estan implicant, no?, que estan col·laborant.
Sí, tenim moltes ofertes, però ara, de moment, amb els voluntaris que tenim i ho porten, se'n volen sortir ells sols i se n'estan sortint. I pensem que aquests joves ens faran molta falta després. El post-coronavirus ens farà molta
possiblement,
falta, joves.
Possiblement també tens raó, perquè aquesta, diguem-ne, situació en la qual ens trobarem, en la qual que a poc s'anirà la cosa obrint, però molt lentament, faran falta aquests joves. També per completar, doncs, aquesta informació que ens dones, a mi em consta també que el que és dintre de l'Arxiprestat de Terrassa hi ha un menjador social, que en aquest cas està a la Fundació Busquets, i aquest menjador social continua oferint un plat a taula cada dia amb serveis, amb diversos torns, evidentment, mantenint sí, les distàncies, no? I tot això es fa gràcies, en aquest cas, a l'acció de les religioses, i també aquí sí que tenen voluntaris joves que els ajuden a preparar els entrepans. És a dir, que la gent jove està en un moment que pot col·laborar, i això és important.
Sí, nosaltres el que col·laborem és amb el menjador de l'Arxiprestat de Rubí, que cada dia hi van una treballadora social, i cada dia atenen a 7 o 8 persones fixes que es dutxen, es renten la roba i sobretot també es relacionen perquè tenen moltes ganes de parlar i d'explicar les seves angoixes el personal.
Molt bé.
I després n'hi ha 20 més que venen a endur-se el menjar amb una carmanyola, perquè són gent que viuen en situacions molt precàries, en un cotxe o en una barraca d'un hort o en una barraca, en una caravana abandonada. Vull dir, són gent que necessiten molta ajuda, molta.
Moltes gràcies, doncs, Maria Rosa, doncs, per aquesta explicació concreta i ànims i endavant amb aquesta tasca, eh? Adéu-siau, Maria Rosa.
Adéu.
Bé, doncs, continuem ara i tornem al Vallès Oriental. I tornem en concret a la zona del que seria Mollet i el seu arxiprestat. I aquí tenim la Teresa Securún, que també és membre del Consell Diocesà de Càritas i coordina acció caritativa i social en el que és també la parròquia de Sant Vicenç de Mollet. Molt bona nit, Teresa.
Bona nit.
Gràcies per atendre'ns, en aquestes hores de nocturnitat, diguem-ne. Mira, voldríem saber que ens expliquessis això. Com esteu treballant en aquest moment des de Càritas en les circumstàncies que ens toca tenir?
Doncs, bueno, nosaltres, com ja heu dit, Càritas no tanca i hem mantingut obert tots aquells projectes, doncs, essencials que tenim a Mollet, com és l'acollida, el servei d'entrega d'aliments, el menjar social i els serveis de dutxes i rentat i assecat de roba. Vull dir, Càritas no tanca, per tant, tots aquests serveis estan en dansa.
I per fer tots aquests serveis, m'imagino que, evidentment, compteu amb els professionals, però sobretot amb voluntaris, oi?
Doncs sí, evidentment, si no podríem fer Càritas. Ja sabeu que són pràcticament el 100% són voluntaris, exceptuant la treballadora social, no? Però els altres tots són voluntaris. Clar, què passa amb els voluntaris? Nosaltres tenim un promís d'edat ja, un promís que s'acosta dels 75 anys. Som gent amb problemes, a vegades de salut, i l'edat, doncs, és una edat que és de risc. Per tant, el que vam fer, doncs, és organitzar-nos. La setmana de l'11 al 16 de març es vam organitzar des de la parròquia, amb l'Ajuntament, amb els voluntaris, i reorganitzar els nostres serveis. I els voluntaris, què hem fet? Doncs els voluntaris ens hem quedat a casa, la majoria d'ells, i des de la parròquia, tant l'Esplatx i Barri com el Mijà, que són gent jove, doncs es van oferir els seus serveis, i altres voluntaris, doncs, que tenim, que ens coneixen, i també s'han ofert aquest servei. Per tant, ara, en aquests moments, els voluntaris pràcticament tots són joves, gent jove de la parròquia, i estem funcionant, doncs, al 100%.
Jo diria que aquesta implicació dels joves, perdó, que sempre hi ha estat, però que potser ara, com tu molt bé dius, les circumstàncies fa que hagi d'augmentar, jo diria que això és un camí de futur interessant, no?, per la implicació. Diuen que la gent jove no es compromet i tenen aquesta fama, però jo penso que és una miqueta una fama falsa, oi?
Jo crec que sí. El que passa és que hem d'entendre que els joves estudien, treballen, i a vegades els horaris de Càritas són incompatibles amb la seva tasca. Però, en canvi, aquests voluntaris que estic anomenant, com som de l'Esplai, són voluntaris que estan treballant els dissabtes i els diumenges amb els joves i adolescents, i estan compromesos. I, de fet, en el consell que vam tenir de la parròquia, ells mateixos de seguida van dir que ells es feien voluntaris i que per el que necessitessin. I, de fet, de seguida van fer un grup de WhatsApp, es van posar el nostre servei i estan treballant estupendament, i des d'aquí vull agrair la seva tasca, perquè és de molta responsabilitat. A més, ho fan amb alegria. No sé, vull dir, és una lliçó. La veritat és que és una lliçó d'aquests joves com estan treballant.
Molt bé, doncs, escolta, t'agraïm en aquest capvespre ja de la setmana de Pasqua aquestes informacions, aquest compartir una realitat que segur que ens omple d'esperança i de futur. Moltes gràcies, Teresa, eh?
Doncs a vosaltres, gràcies per donar-nos veu. Moltes gràcies.
Molt bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs, bueno, per acabar la nostra ruta per al territori, ara posem fre i ens parem a Sabadell. Tenim amb nosaltres la Rosa Roig, membre del Consell Diocesà de Càritas, presidenta de Fundació Eulàlia Garriga i també coordinadora de Càritas en l'arxiprestat de Sabadell, que abarca, doncs, part de Barberà del Vallès, Sant Manat, Castellà, vull dir que és tot un bloc. Badia del Vallès també, no m'ho volia deixar. La tenim nosaltres. Bona nit, Rosa, què tal?
Bona nit, molt bé.
Escolta'm, mira, estem fent un repàs de tota l'activitat de Càritas, perquè sabem que en aquest moment esteu més al peu del canó que mai. Per tant, voldríem traslladar a tota la gent que ens escolta com esteu treballant en el territori en aquest moment i quines són les activitats principals que esteu duent a terme. Ens ho pots explicar, sisplau?
Sí, mira, seguim actius per atendre les persones en situació de vulnerabilitat. Continuem mantenint oberts els serveis de primera necessitat i atenent a les persones que necessiten la nostra atenció. Seguim fent diàriament el servei de dutxes i esmorzars. Des de que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament, hem mantingut el servei atenent unes 40 persones diàries. En aquests últims dies l'atenció del servei ha baixat degut a que l'Ajuntament de Sabadell ja ha obert l'alberg i algunes persones doncs s'han confinat en aquest alberg. Per tant, l'atenció ens ha baixat a unes 20-25 persones que cada dia reben doncs esmorzar i es venen a dutxar. Òbviament els aliments també és un dels punts importants. Al principi doncs les parròquies, els voluntaris de parròquies seguien fent l'entrega d'aliments. Alguns voluntaris per ser grans, doncs els fills o els nets substituïen el seu servei, però una persona del Rebost Solidari de Sabadell va malaltir del coronavirus i bueno, es va substituir aquest lot d'aliments que s'entregava per l'entrega de targetes moneder, entrega que fa l'Ajuntament de Sabadell. Els aliments, òbviament, és una de les necessitats bàsiques. Amb les telefonades doncs, n'hi ha moltes demanant aliments i se'ls envia doncs, al SUES, que és el Servei d'Urgències i Emergències de Sabadell, que hi dona resposta, jugant en el 010. Fem coordinacions per cobrir les necessitats que rebem telefònicament, ajuts econòmics per productes d'higiene, relloguers per mantenir i assegurar l'habitatge en aquests temps de confinament, ajuts extraordinaris, depèn de la trucada. Gestionem, doncs, vam gestionar l'altre dia una cuidadora per una persona dependent que el seu cuidador habitual hi ha estat ingressat i aïllat. Bé, procurem dins de les nostres possibilitats donar solucions a les diferents demandes que rebem telefònicament. Continuem acompanyant doncs, els casos que ja es feia un seguiment, les participants de projectes de matern infantil, les mares joves amb criatures, es fa un seguiment, donem suport per garantir que tinguin totes les necessitats bàsiques cobertes, tant elles com la canalla. També doncs, per les persones que tenim en els pisos d'acollida, també se'ls fa un seguiment telefònic i, si convé, presencial.
Escolta'm una cosa, Rosa, perdona que et talli, però hi ha una cosa que em va impressionar moltíssim, és el testimonatge d'aquella voluntària jove del Sense Sostre, que surt a la web de Càritas, sí. I en la sensació nostra és que heu rebut una resposta important de joves que fins ara no estaven fent de voluntari, que ara s'han posat el peu a primera línia en aquest aspecte. Quina és la vostra experiència aquests dies?
Bueno, és que així és com la majoria de voluntariat, doncs, òbviament, som gent gran, i molts de nosaltres doncs, estem col·laborant amb el que podem des de casa. Aquests dies doncs, també s'han afegit, veient la situació que hi havia, persones joves que han trucat i s'han interessat doncs, per veure si podien col·laborar i podien doncs, ajudar-nos amb alguna cosa. Vol dir que així hem substituït una mica el voluntari gran per alguns voluntaris joves doncs, que s'hi han anat incorporant.
És una aposta de futur, això, per nosaltres, per Càritas, en el fons.
Home, esclar, Vull dir, la gent sap doncs, que, a veure, que com més mans hi hagin, millor, no?
Sí, i tant. Escolta'm, Rosa, perdona, agrair-te molt les teves paraules i, com sempre, fins sempre i endavant. Gràcies per tot. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Bé, amics ullents, avui s'acaba el programa. Hem arribat al final, hem fet el territori. Mossèn Fidel, si ens vols dir unes paraules abans d'acabar el programa.
No, jo simplement diria que escoltar aquests testimonis ens ajuden a entendre el que vol dir aquesta esperança que tenim, que és real, que és concreta, que no només resistirem, com estem fent propaganda amb aquesta cançó, sinó que ens en sortim perquè confiem i perquè no deixem de treballar. I això és una expressió, una mostra del que vol dir l'amor de Déu als altres. Molt bona nit, oients.
Adéu-siau, que tornarem a remar.